Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Amb la regidora d'Educació, Esports i Turisme de Vilafranca, la Gemma Romeu, descobrirem l'oci estiu, comple d'activitats les tardes de juliol, i també parlarem d'esports, per exemple, d'aquesta designació de Vilafranca com a ciutat del bàsquet català 2025. Gemma, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquesta setmana ha començat a caminar l'oci estiu. Els oients es preguntaran què és. El nom és nou, el contingut no tant. Explica'ns.
Bé, doncs, el nom és nou, es diu Oci Estiu, és tota l'activitat d'oci que es poden trobar aquí a Vilafranca, doncs el que són les tardes del mes de juliol. Són activitats que es fan des de diferents departaments de l'Ajuntament i al final el que hi hem ficat és ordre, no? Hem ficat sota del mateix paraigua Oci Estiu les diferents activitats que s'ofereixen des dels diferents departaments. Doncs en aquest cas tenim tant són activitats d'educació, com tenim les activitats que ofereix la biblioteca, com les activitats que ofereix la nau, com les activitats que s'ofereixen des de turisme, també les passejades fins a la muntanya de Sant Pau. És a dir, són al final, és un catàleg d'activitats, moltes d'elles gratuïtes, la gran majoria gratuïtes, que es poden fer durant el mes de juliol. I aquestes activitats, doncs, la part bona és que fins i tot hem fet una web, doncs que dintre d'aquesta web, que és vilafranca.cat/ociestiu, hi ha una agenda, i llavors dintre de l'agenda doncs trobes tot el seguit d'activitats i on es fa, si s'ha de fer inscripció, el preu que tenen. Així doncs, bueno, està molt bé perquè fiquem ordre a totes les tardes que de tot el mes de juliol doncs estan plenes amb diferents activitats.
Clar, i d'aquesta manera és molt més fàcil tenir accés a tota l'oferta que hi ha, que de l'altra forma quedava més escampada i cadascú Total. Feia la difusió per la seva banda,
sí,
no?
Sí, totalment. A l'hora també el que vam fer és, els tres últims dies abans d'acabar el curs escolar, es van repartir a les escoles uns punts de llibre amb aquest nou programa, no? Amb l'oci estiu, i en el que aglutinàvem, el que informàvem de totes aquestes activitats que es podria fer. L'hem començat aquesta setmana.
Què tal?
Molta participació. Com sempre, les activitats, en aquest cas de cinema, que l'any passat doncs, també amb les colors extremes que vam tenir, va ser una de les activitats més sol·licitades, també s'hi feia, si estava fresqueta dintre, i hi havia molta gent que repetia. Doncs aquest any també hem començat el cinema amb també tot ple i tota la resta d'activitats doncs, plenes, i per tant, doncs, en aquest cas hem ampliat el cinema moltes més projeccions, i també doncs en aquest cas activitats com són les de tallers de robòtica, que l'any passat, i ceràmica, que l'any passat també van ser molt ben valorades. També hem augmentat aquest any el nombre de sessions perquè doncs es pugui quedar el menys gent possible sense fer-les.
Són bàsicament activitats per al públic familiar.
Totalment, és a dir, són públic familiar les que oferim, però també dintre de la nau són activitats de més de 13 anys, és a dir, són els joves de més de 13 anys que poden accedir a totes les activitats que s'ofereixen des de joventut.
70 activitats en total, sumant totes les propostes?
Totalment, en són moltes. D'entre d'elles doncs, tenim excursions, tallers de cuina, activitats a l'aigua, que tenim doncs, totes les del Lac Dos Oci del complex aquàtic, tenim tallers de música, tenim contacontes, la robòtica que parlàvem, i doncs això, no? El que comentàvem, activitats gratuïtes, accessibles a tothom, i amb un import pues, gratuïtes o un import molt reduït. També, doncs, a la vegada, per fer doncs, com a tancament d'aquest programa el 25 de juliol, que és l'últim dijous de mes, farem doncs, un concert aquí a la Rambla doncs, per acabar doncs, aquest programa. Sí que és cert que també dintre de l'oci estiu hi tenim el programa de Bat a Bat, que vam presentar també per les vacances de Nadal, que en aquest cas doncs, posàvem a la disposició de diferents espais esportius oberts a la ciutadania. Doncs també obríem doncs, el camp de futbol de l'Espirall, doncs en aquest cas el tindrem també obert totes les tardes del mes de juliol. Així doncs, això que comentàvem, és a dir, que tenim dintre d'aquest calendari de l'oci estiu cada dia totes les activitats que es poden fer. Doncs, per tant, animo a tothom des d'aquí a entrar dintre de la web i escollir una de les activitats.
Justament aquest diumenge passat veia canalla jugant diumenge a la tarda al camp de l'Espirall, i això crec que hi ha una solana important, però sí, vaig pensar, això és que el debat abat
totalment
ja funciona
i n'estem molt contents.
Això pel que fa a l'oci estiu. De l'altra, també li volíem demanar a la regidora per aquesta designació de Vilafranca com a ciutat del bàsquet català 2025. Això passarà l'any vinent. Què implica?
Bé, doncs, nosaltres des de... tot això comença, no?, tot aquest seguit d'esdeveniments esportius que estan venint a Vilafranca, tot això comença gràcies a tot el teixit associatiu que tenim aquí a Vilafranca. Tenim moltes entitats que estan fent molta feina, que estan fent molt bona feina i que estan aconseguint uns resultats molt positius per al club i també, evidentment, per la ciutat, el qual doncs estan portant el nom de Vilafranca arreu de Catalunya i doncs també a dalt de tots de diferents podis, no? Per tant, nosaltres a l'Ajuntament el que ens veiem és obligats a retornar també tot aquest esforç que estan fent, i per tant doncs en aquest cas vam fer aquest any, vam acollir la Copa de la Reina i la Copa de la Princesa a nivell de hoquei, i doncs aquest any, l'any vinent, doncs l'any 25, la federació ens va proposar si volíem ser doncs capital del bàsquet català 2025. En aquest cas nosaltres tenim dues entitats, tenim l'entitat del Xamba i tenim el Casal. El Xamba en aquest cas fa 40 anys i el Casal en breu també serà el seu aniversari. Bé, doncs, al final l'Ajuntament amb la federació doncs els hi vam dir que si teníem al costat aquestes dues entitats que ens poguessin ajudar amb tot el que és l'organització dels actes d'aquesta ciutat del bàsquet català l'any 2025, doncs que nosaltres evidentment diríem que sí. Ens hem reunit amb les entitats ens van dir que sí, i per tant doncs nosaltres ara el que hem de presentar és unes propostes de que cada mes hi haurà aquí a Vilafranca diferents esdeveniments a l'entorn del bàsquet. Doncs podem fer diferents, fins a exposició, fins a xerrades, fins a diferents partits federatius, fins a trobada del que és la selecció catalana, que poguéssim fer trobada aquí i intercanvi amb diferents clubs de bàsquet. És a dir, ara està per dibuixar tot el que són els actes que l'any 2025 farem per ser la ciutat del bàsquet català. Tenim com a exemple diferents poblacions, que d'elles, doncs, això també ho vam comentar, que amb el que és amb les diferents entitats, que hi ha diferents poblacions doncs, que han inventat actes i que ha quedat ja per sempre, no? Ja han quedat per sempre al calendari, tot i no ser ja ciutat del bàsquet. Per tant, doncs ara, amb les diferents entitats, farem unes comissions de treball per marcar aquests calendaris conjuntament, perquè necessitem doncs de l'ajuda de totes elles per fer-ho possible. Les entitats doncs tenen tot aquests pares, mares, tots els voluntaris que doncs al final l'Ajuntament també necessitem per portar a terme aquests grans esdeveniments, no? Com et comentava, la Copa de la Reina, de la Princesa va ser possible gràcies als 70 voluntaris que les dues entitats, tant del Sant Ramon com del Vilafranca, ens van aportar i ens van ajudar a fer possible l'esdeveniment. Doncs, per tant, gràcies a aquests voluntaris serà possible el tema de ser ciutat del bàsquet català l'any vinent.
Feia al·lusió a aquestes celebracions d'hoquei femení, l'any vinent aquesta capitalitat del bàsquet català. Vilafranca vol ser referent esportiu? Vol situar-se en el mapa, en aquest sentit?
Ens hem de situar en el mapa. Penso que som una ciutat turística, una ciutat rica en tema cultural, rica en tema patrimonial i també rica en tema esportiu. És a dir, nosaltres, com he comentat, tenim grans entitats que estan assolint èxits esportius de gran nom. I per tant, doncs, l'Ajuntament hem de donar a conèixer també tot el que és aquesta capitalitat tant de comarca com també aquesta capitalitat a nivell esportiu. El fet de portar també grans esdeveniments a la ciutat fa que els mateixos joves es vegin els seus referents més propers i veus també alhora que pots visibilitzar el seu esport arreu del que és la ciutat, no? Jo, per exemple, he vist hockey, en la meva vida he vist molts partits de hockey, però un partit de hockey femení, de hockey or, en aquest cas el més alt nivell que vam viure, no ho havia vist mai, i per mi, doncs, tant per mi com per tota la gent que vam poder gaudir-ho al pavelló va ser un gran regal, i per tant doncs poder veure dintre de la capitalitat l'any vinent poder viure aquests partits que veurem tant femenins com masculins d'alt nivell que podrem tenir a Vilafranca, crec que és un premi per tots els ciutadans i alhora donem visibilitat a aquest esport femení i masculí que tenim a la ciutat i que tots doncs, al final en traiem aquesta visibilització.
I una altra forma de visibilitzar són els premis o la festa de l'esport que tenia lloc dimecres i que va premiar tot d'atletes i esportistes de casa.
Totalment, és a dir, la festa de l'esport, seguint amb el que comentàvem de donar aquesta visibilitat i de donar aquest reconeixement a totes les entitats, a tots els joves, a tots els entrenadors, entrenadores, a les famílies, no? I al final és premiar a tot el seu any, tot el seu esforç, tota la seva dedicació, que no és poca. Per tant, doncs, què millor que fer una festa com la festa de l'esport per donar a conèixer els seus mèrits, no?
De premiats n'hi va haver uns quants en aquesta festa de l'esport. No sé si estaria bé repescar algun d'aquests noms, equips, esportistes.
Bé, doncs sí, la veritat que va ser un dia molt emotiu, un dia ple de reconeixements i, doncs bé, us podria nombrar molts d'ells, us podria nombrar, doncs mira, de l'equip, el millor equip femení de fins a 14 anys va ser el Club Rítmica Vilafranca, major en aquest cas, doncs femenina, la millor esportista femenina vam tenir a l'Olga Cabrera, el millor esportista masculí vam tenir a l'Ibra, Ibrahim Shakir, que no va poder venir, però sí que ens va gravar un vídeo molt emotiu i que també doncs, va ser molt ben rebut i que també doncs, agraïm que almenys doncs, hagi pogut fer aquest acte de presència, encara que fos doncs, amb aquest vídeo, i que també doncs, ens va agradar moltíssim. I molts més, no? Per exemple, doncs, tenim premi a l'iniciativa per un disseny universal, que en aquest cas doncs, tenim l'universalitat doncs, de l'esport, tenim el Club Natació Vilafranca, tenim en aquest cas reconeixement també aquí a la casa a Ràdio Televisió Vilafranca, doncs que també vam fer un reconeixement per tota l'aportació, tot el seguiment que feu sempre el que és a tots el seguiment esportiu, i fins i tot doncs també vam fer un reconeixement, un premi a la grada respecte, perquè creiem, no?, que hi creiem moltíssim en que a la grada hi ha d'haver-hi aquest respecte cap a l'àrbitre, hi ha d'haver-hi aquest respecte cap al rival, hi ha d'haver-hi aquest respecte a la pista, i el que hem d'aconseguir és que això, que la gent de la grada gaudeixi de l'esport, gaudeixi veient gaudir els seus fills i que en cap cas doncs, sigui el protagonista final dels partits, no? El comportament de la grada, sinó el resultat que ha passat al terreny de joc. Per tant, doncs, bueno, va ser una jornada molt bonica, on molts joves van poder pujar a l'escenari, on famílies també van poder gaudir del casal, doncs, tot l'entorn, i van poder doncs, viure d'aquestes 2 hores d'espectacle o d'acte, que va ser doncs, molt emotiu i doncs, que també, com a regidora d'esports, em sento molt satisfeta de que tinguem tants i tants i tants atletes i tantes entitats amb tants reconeixements tan elevats a Vilafranca.
I, regidor, els companys d'esport m'han fet un parell de peticions perquè li traslladi. D'una banda, què passa amb el canvi de la gespa, del camp de futbol del Vilafranca, i de l'altra, la remodelació del pavelló d'hoquei.
Doncs el canvi de gespa serà aquest any, està en procés de licitació, per tant, doncs, que no es pateixi, perquè aquest any doncs, tindrem canvi de paviment.
I el pavelló d'hoquei?
El pavelló d'hoquei el tenim, que és l'avantprojecte. Estem acabant d'ultimar en detalls i en breu doncs, també ja sortirà la licitació perquè doncs, es puguin presentar les empreses i poder doncs, ja començar amb el que és les obres i portar-ho a terme.
I quan a turisme, clar, aquesta setmana, amb l'inici del juliol, ha començat de totes aquesta campanya estiuenca, com la viurem?
Bé, doncs, la viurem intensa, perquè comencem doncs, amb el Bijàs aquest cap de setmana, amb ocupació hotelera i també doncs, amb cases rurals plenes. Dintre de turisme, també nosaltres, doncs, dintre del tiquet degustació del Bijàs, hem inclòs un codi QR, que amb aquest codi QR doncs, t'enllaça directament a totes les activitats previstes que tenim pel Bijàs, pel visitant i també doncs, pels mateixos habitants d'aquí de Vilafranca doncs, que vulguin, i de la comarca, que vulguin doncs, conèixer diferents racons que fins ara doncs, no tenien vistos. Bé, i això no només és l'inici, perquè durant tota la campanya d'estiu tenim dintre de la web de turisme diferents activitats que poden participar dintre, en aquest cas, doncs, com és la teulada de Santa Maria, que només doncs, hi ha unes dates concretes i s'acaba doncs, a l'octubre perquè és la posta de sol. Per tant, doncs, a convidar a tothom a entrar també dintre de la web de turisme i veure totes les activitats que es preveu de cara a l'estiu.
Doncs Gemma Romeu, gràcies per acompanyar-nos avui. Bon Bijàs i millor estiu.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Amb energia i passió, com aquest joyride de Queixa, ens encaminem al segon flash informatiu d'aquest matí. This party sucks. I'm about to ditch. Don't even try to kick me shit. I've earned the right to be like this. Oh, you say you love me. That's funny. Well, so do I.
Joyride. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15. Tot seguit fem un repàs a l'actualitat diària de Vilafranca i comarca. Us parla Marc Predis i comencem parlant sobre que Llorenç posa llambordes commemoratives davant de cases de víctimes del franquisme. Aquesta iniciativa forma part de l'acte de reparació jurídica que s'ha preparat aquest dissabte 6 de juliol a les 7 de la tarda a la Rambla Marinada. D'aquesta manera, Llorenç del Penedès ha volgut recordar i homenatjar les víctimes i les persones represaliades pel franquisme al poble, col·locant aquestes llambordes commemoratives davant de les cases on aquestes van viure. Es tracta d'una acció similar a la que es fa amb les pedres de la memòria que recorden les víctimes del nazisme en molts pobles europeus. Aquesta iniciativa forma part de l'acte de reparació jurídica, com hem dit, que s'ha preparat per aquest dissabte 6 de juliol a les 7 en punt de la tarda a la Rambla Marinada i amb el qual es vol homenatjar les 21 víctimes represaliats del franquisme al municipi entre 1938 i 1978. Durant l'acte, que s'emmarca en el projecte Terres de Lloreres, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Penedesencs i l'Arxiu Comarcal de l'Alt i el Baix Penedès, es presentarà el mapa amb totes les llambordes que s'han posat. Canviem de qüestió i és que Esquerra proposa una votació ciutadana per escollir el nom de la nova biblioteca de Vilafranca. En una roda de premsa celebrada aquest dimarts, Esquerra ha proposat una votació ciutadana per escollir el nom de la nova biblioteca de Vilafranca prevista en els pressupostos de l'Ajuntament d'aquest 2024. L'objectiu d'aquesta proposta és evitar que el futur equipament es quedi sense nom, una situació que ja ha succeït en diferents instituts de la vila. És per aquest motiu que els republicans creuen necessari que la nova biblioteca tingui un nom propi, no sols per crear una identitat entorn de l'equipament, sinó també per fer participar tota la ciutadania del desenvolupament d'aquest. Des d'Esquerra consideren que la consulta s'ha dut a terme amb la major rapidesa possible, ja que el projecte de la nova biblioteca es troba avui dia en fase d'exposició pública. Ara us parlem que Sant Llorenç d'Hortons acollirà la 7a edició de Poetes a la Bassa Gran el divendres 12 de juliol, que se celebrarà la 7a edició dels recitals Poetes a la Bassa Gran, com hem dit, que es fan en aquest municipi de l'Alt Penedès des de l'any 2018. L'objectiu és portar la poesia a indrets on no és habitual que hi arribi. L'escenari és la Font de la Bassa, que era antigament el punt de trobada de les dones que hi anaven a fer la bugada i de tothom que hi havia d'anar a omplir els càntirs d'aigua fresca i a xerrar del que es cull al poble. Pel que fa a la poesia, aquest és un projecte que depassa l'àmbit local i aspira a tenir un caire molt més ampli. Per això cada any porten tres poetes d'arreu a recitar la seva obra. Enguany s'ha convidat a Rosa Font, Isabel Maria Ortega i en Josep Porcà perquè recitin una mostra de la seva obra la nit del 12 de juliol a la Font de la Bassa Gran. A més del recital, l'acte també inclou, al final, la possibilitat de prendre una copa de biocava de manera distesa i poder conversar amb els poetes i les poetesses convidats i també de comprar els seus llibres. I acabem aquest repàs de l'actualitat parlant-vos sobre que aquest cap de setmana la Bleda viu la seva festa major. El primer dels actes s'ha programat aquest divendres a 6:15 de la tarda a la sala amb el concurs de dibuix per a la mainada i el berenar. Seguidament hi haurà l'exhibició dels balls populars infantils de Sant Martí i a la nit a 11:15 l'actuació dels Diables Aristois i concert amb el grup Pupurris Band. En acabar nit jove amb els DJs BD Marla i dissabte a 11:15 a la plaça Xocolatada Popular i jocs tradicionals amb Fefe i companyia. A la sala, campionat de tennis taula per donar pas a jocs d'aigua i trencada d'olla, vermut popular i entrega de premis del concurs de dibuix. Durant el vermut se celebrarà el segon concurs sobre la història de la Bleda i a les 6 de la tarda es preveu una exhibició de ball country i a 11:15 el pregó, a càrrec aquest any de Diana Pasqual, per donar pas al concert amb Ball Café Trio. De cara a diumenge, a partir de les 8, hi haurà la trobada de cotxes i motos clàssics per seguir amb inflables, esmorzar popular i una tirada de bitlles catalanes. A les 12 en punt, vermut electrònic amb un DJ i a les 12 serà l'hora també de l'inici de la missa. I ja a les 8 del vespre, veneres amb son de l'Havana i en finalitzar, traca de fi de festa major.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Obrim l'agenda al detall amb una recomanació de Calafell, on tot just ha començat el cinema de terror a la fresca. Per saber quines pel·lícules hi podrem veure i com es fa, marxem fins als estudis de Domenys Ràdio. Lourdes, qui t'acompanya?
Tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Júlia, la regidora de Joventut de l'Ajuntament de Calafell. Molt bon dia, Júlia, com estàs?
Bon dia, què tal?
Bé, doncs, encantats de tornar-te a tenir aquí al Penedès en xarxa i explica'ns una mica per què tornem amb el cinema de terror, en aquest cas el Parc de la Sínia, no?, que repetim de l'any passat. Explica'ns una mica com va anar l'any passat i per què opteu per tornar-hi a repetir.
Doncs mira, feia temps, es feia ja aquí al Parc de la Sínia, després es va fer a la plaça Alcalde Romeu, està ja al casal de Joventut de Calafell i van canviar la ubicació, però és veritat que al parc hi ha més espai i doncs pots agafar més joventut, o sigui que és per aquesta raó que mantenim el Parc de la Sínia per fer aquest terror a la fresca.
I va funcionar bé l'any passat?
Sí, molt bé. Pensa això, no? L'espai, pots posar més cadires, és un cinema que ve un munt de gent, o sigui que tot allà perfecte, la veritat.
Clar, jo mai pensaria que el cinema de terror atreu tanta gent, i en aquest cas de joventut, no?
Sí, hi ha públic de totes les edats, eh? També tinc que recordar que aquest cinema és de terror i és per majors de 18, 18 uh-huh. no, 16 segons la peli, uh-huh. I ve tot un munt de gent a uh-huh. veure les pel·lis allà.
Déu-n'hi-do, també és un lloc com molt, molt carismàtic, no?, de Calafell.
Sí. És un lloc molt bonic i, clar, també hem estat també amb el parc amb uns horaris, es tancava, ara està obert i per això també tenim aquesta facilitat, no?, de poder entrar i sortir això, no?, per la nit, i tenim aquesta facilitat ara també.
Uh-huh. Quines pel·lícules aquest dimarts, em sembla que, o dimecres, us vau estrenar amb la primera pel·lícula i que com va anar?
Molt bé, ja no n'hi ha col·le, no n'hi ha INPI, o sigui que tothom està aquí ja a tope, i tenim nou pel·lis per tot l'estiu. Estem els dimarts a les 10 de la nit,
sí.
I és durant tot el mes de juliol i d'agost.
Uh-huh.
I ha sigut la pel·li, la primera, la de Smile.
Uh-huh. I les properes quines són? Perquè haurem d'agendar-nos totes les pel·lícules, sí. Perquè he vist una que va crear molta polèmica, que era Cerdita. Em sembla que és el dimarts vinent, oi?
El 9 de juliol, sí. Aquesta no l'he vist. A mi m'agrada, el cinema.
A tu t'agrada el cinema de terror.
Hi ha gent que no li agrada el cinema de terror. A mi sí m'agrada. I aquesta, ara que... No l'he vist.
Crea molta polèmica, aquesta.
Sí, La Monja, és Scream, ja és la 6, Insidious, bueno, són aquí... Megan, aquesta també és coneguda.
Uh-huh.
I... Sí, molt bé.
Escolta, Júlia, a l'hora d'escollir aquestes pel·lícules de terror, en què us baseu? En les més taquilleres, en les que ha sortit el darrer any? Com les escolliu?
Busquem això, que siguin conegudes, després algunes que són com les clàssiques, no? Insidus i totes aquestes, i sí, l'any passat va tocar La Monja i ara està a la 2, doncs tenir doncs que posar, també, sí. I fem això. Hi ha pel·lícules de més de 18, la de Megan, per exemple, és més 12, i de 16 també, això, que pugui venir tot el públic possible.
Clar, jo m'imagino que un parc tan gran com és el de la Sínia, de nit, i veient una pel·li de terror, jo ho passaria molt malament, eh? No riguis, que no em fa gràcia.
No, sí, la veritat que el lloc acompanya la situació. I després això, que fiquem cadires, però és que hi ha més gent que esteu allà al terra o com sigui. I al final és passar-ho bé i ja està.
És molt neoyorquino, això, no?
Sí.
És molt neoyorquino. Sí. De posar-se la manta al terra.
Sí. Aquí no és tan així, però bueno, sí.
Escolta, com que no hem parlat, portes doncs, un any doncs, que ets la regidora de joventut, com ha anat i com preveieu l'estiu, aprofitant que et tenim aquí en línia?
Doncs estem també, ara ja ha començat el Casal Jove de Calafell i Segur. Fem també classes de zumba, com cada any a la platja i allà a la cofreria de Calafell, les classes de ioga, fem el campus d'esport també, i intentem això, fer activitats diverses perquè a l'estiu sigui més divertit.
Més dinàmic, clar.
Sí. Després també tenim el curs de premonitor, de lleure educatiu, i aquest curs sempre va molt bé, perquè després els joves treballen a tots els casals d'estiu, que aquí tenim un munt també, i està molt bé.
Des de joventut promocioneu molt el tema de cursos. Heu fet coses molt xules durant aquest any. Quin en destacaries, Júlia?
Jo els cursos de premonitors i aquests crec que són els més llamatius, sempre. Uh-huh. I tots els que són també van fer un de, com de tallers, saps? D'arreglar els patins, tot aquests... sempre tenen molta demanda. Uh-huh. I després estan els típics, els de treure això una mica més d'algun carnet o, saps? I clar, com tot això és gratuït, sempre està superbé, no? Poder això, tenir més cosetes.
Clar, la teva altra regidoria molt potent a Calafell és la d'esports, i m'imagino que ara ja... enfilant, no?, la cursa de la dona i tots els actes que hi ha per davant, que, a veure, sembla que caiguem molt lluny, però en el moment que passem al mes d'agost, això és turrón directe, no?
Portem, sí, la cursa de la dona, com bé dius, és a l'octubre, a l'octubre, i portem treballant en això, ja diria jo que un mes i mig, més o menys, i no sé si en 3 setmanes més o menys ja fem la presentació.
Ostres.
O sigui que sí, volem, bueno, estem intentant aquest any de portar tot amb temps i treballar d'aquesta manera, i que tots treballem d'aquesta manera perquè tot sigui més fàcil.
Clar.
Perquè hi ha molt de treball en aquesta regidoria, i si no ho portem així és una locura.
Clar, no.
Igualment, eh?
No, però és una regidoria molt forta, la veritat,
sí,
i sobretot a Calafell, que és esdeveniment, reesdeveniment, de fet... És que no atureu, no atureu, la veritat és que estem molt entretinguts amb Calafell, i els que anem sovint estem molt entretinguts, perquè quan no teniu una cosa, teniu una altra, la veritat.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Aquesta pausa.
Doncs escolta, Júlia, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Ens apuntem tots els dimarts a partir de quina hora exactament?
A les 10 comença.
A les 10 de la nit, aquells que vulguin gaudir del cinema de terror, part de la Sínia, totalment gratuït, doncs que puguin anar allà i gaudir d'aquest tipus de cinema, que la veritat és que atreu moltíssima gent. Júlia, aprofitem per desitjar-te un bon estiu i que puguis descansar una miqueta
igualment,
des del que pugui caure.
Gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada.
Bon dia.
Coincidint amb el Dijaç, avui dissabte i diumenge, la Garal del Casal Popular de Vilafranca organitza la segona edició de Vins Insubmisos. Us expliquem tot el que hi trobareu parlant amb un dels integrants de la comissió organitzadora dels Vins Insubmisos, l'Arnau Sánchez. Bon dia, Arnau.
Bon dia.
L'any passat naixia aquesta proposta de Vins Insubmisos i ho vau petar. A mi em sembla que vau quedar una mica descol·locats amb la resposta que vau tenir, no?
Sí, va ser...
Afortunadament, esclar.
Afortunadament, sí, totalment. Teníem la intenció de fer una miqueta d'alternativa i vam dir, bueno, fem alguna cosa petitet, amb 5 cellers, jo crec que ja n'hi haurà prou, estàvem parlant amb la gestora del Casal Popular, jo crec que amb 5 cellers ja serà suficient. I, ostres, va sortir molt bé.
5 cellers.
5 cellers.
I com 200 persones que hi van passar per
totalment,
la fira.
Totalment. Al matí sí que va ser menys concorregut, hi havia menys gent, però a la tarda, que vam tornar a arrencar aquesta primera edició, de cop es va omplir el carrer i vam dir, ostres, a veure si no morim d'èxit. I va anar molt bé. La veritat és que... Per ser la primera edició, vam al·lucinar, la veritat.
Coincidiu amb el Bijaç tant l'any passat com aquest, i això és intencionat, perquè vosaltres voleu mostrar un altre Penedès i una altra forma d'elaborar, no?
Sí. Sí que és veritat que feia uns anys es va fer un anti-Bijaç. Nosaltres volíem evitar tirar per aquesta idea d'anti-Bijaç. La nostra idea des de l'inici, des de que va sorgir aquesta idea de la gestora i posteriorment es va fer la comissió de Vins Insubmisos, nosaltres volíem evitar ser un antivijàs. No volem tirar per aquest camí perquè no som un antivijàs. Estem copiant, estem replicant certa manera de fer, com són els tiquets, com són, bueno, una fira de vins que es fa tot el territori.
Com tantes
n'hi ha, no? Exacte. Per tant, dir-ho un antivijàs no era adequat. Llavors, sí que volíem fer una alternativa, o més que una alternativa, un altaveu, coincidint que hi ha vijàs.
I feu servir una paraula que penso que defineix molt bé la idea. Un complement, no?
És un complement.
I aquesta fira complementa mostrant una altra realitat petiteta.
Exactament. Petita i d'elaboradors, evitant aquest gran format, que ni el critiquem ni volem anar per aquest camí, però crec que en uns anys pot ser, com deies, aquest complement, tant Bijaç com Vins Insubmisos, i poden funcionar.
Poden conviure.
Exacte. Jo crec que poden conviure, a no ser que no vulguin que es convisqui.
Ja es veurà.
Ja es veurà.
Aquesta és la segona edició, amb ganes de consolidar. Diuen que és a la tercera, no?, quan arriba la consolidació, però, clar, vau començar amb molt bon peu, per tant, les expectatives deuen ser altes enguany.
Són altes i creiem que també tenim una mica de por, perquè hem canviat una mica el format. A la tarda, com que vam funcionar aquesta fira, la seguim mantenint. Hem ampliat els cellers que vindran, passem de 5 a 13, per tant...
És del doble.
És el doble, sí. Llavors, a veure com funciona. Llavors, com que creiem, com que va anar tan bé l'any passat, i al final som el Casal Popular, una mica de contingut polític hem de tenir. Hem de tenir un discurs, i creiem que des de l'any passat ja tenia una mica de discurs, i aquest any vam decidir, la comissió, potenciar aquest discurs. Llavors tindrem aquesta tarda la xerrada, que serà una xerrada que tindrà lloc a les 7 de la tarda, i llavors l'acte pretén discutir al voltant d'algunes tensions, contradiccions que travessa el sector vitivinícola del Penedès, del nostre territori, on l'auge de dimensions gastronòmica del vi, així com de l'enoturisme, avancen en paral·lelament a les protestes del preu del raïm, de l'abandonament de les explotacions, volem fer una petita conversa per parlar d'això, d'altres coses, amb la periodista que bé coneixereu tothom, que és la Joana Sadurní, que és qui conduirà aquesta taula, amb una intervenció de la Patrícia Homs, que és una antropòloga de la Universitat de Barcelona i membre de la cooperativa Aresta, el Quico Fernández, que és el jove vinyeró del celler Araví, i una tercera participant que ja ho veureu, si ja serà una miqueta sorpresa.
Serà a la Garalda, dins la Garalda.
A dins del casal.
Perquè jugareu dins i fora, no?
Totalment.
La fira a l'exterior.
Els cellers estaran a l'interior, però hem aconseguit aquest permís per part de l'Ajuntament de poder tallar el caller, el carrer des d'on va el nostre casal, fins al final de tot. Llavors, posem botes de vi que la boteria Torner ens lloga i ens ajuda una miqueta. Això està molt bé dir-ho, perquè gràcies a ells tindrem una mica vestit aquest al carrer. I així, amb la calor que hi haurà segurament, no tenim una carpa, però sí que tindrem el carrer tallat perquè la gent pugui passejar i estarà tot amenitzat una mica amb una mica de DJ, de PDs de la casa, que ens ajudaran a passar aquesta tarda.
La fira serà a la tarda, a partir de les 5 i fins a les 10 de la nit, i al matí proposeu un parell de tastos guiats.
Total, sí, perquè, com dèiem, l'any passat al matí vam tenir poca gent i llavors vam dir, ostres, pues, per què no intentem? A veure si podem fer dos tastos no tan tradicionals i estaran conduïts i comentats per dues noies que estan relacionades amb el món del vi, que estan estudiant actualment aquí a l'Escola d'Enoturisme, i que són l'Ariadna Ràfols i la Laia Gili, i llavors ens faran aquest fil conductor, que jo crec que serà molt interessats. Tenim dos tastos, us podeu apuntar a través de les nostres xarxes socials, i res, són dos tastos que un serà a les 11 del matí i l'altre a les 12:45.
I ens queda la traca final per diumenge. Què proposeu?
Serà un vermut que ho fa la nostra taverna del nostre espai gastronòmic del casal, i hi haurà un vermutet amb DJs PD Pòtols i amb una mica de tapetes, i per acabar aquest cap de setmana que esperem que es pugui consolidar per l'any que ve.
Hi haurà tercera fira, esclar.
Si va bé, esperem que sí.
Clar, les expectatives són altes, però ara fa angonieta, no?, unes hores vista d'arrencar tot plegat.
Sí, perquè han sigut dos mesos intensos. L'any passat sí que érem tres persones treballant en aquesta comissió, aquest any som sis, perquè ja que teníem aquesta nova magnitud, necessitàvem mans, i al final, com dèiem, som un espai autogestionat, i tot això surt de la voluntat de les sòcies del Casal Popular o afins a nosaltres. I clar, tots aquests projectes necessitem mans, necessitem noves sòcies. Des d'aquí
aprofito
per dir que és un espai molt xulo, que és un espai polític, que és un espai de convivència i de lluita, i on es fan projectes molt diferents, molt diversos, on si tu tens un projecte el pots tirar endavant amb l'ajuda de tot el casal, de la gestora, i que fem molta comunitat, que si no, no hi hauria vins insumisos i no hi haurien tots els actes que fem a través del casal La Garalda.
Ja ens deies que feu un salt qualitatiu quan a nombre de cellers passeu dels 5 de l'any passat als 13 d'aquest. Ha estat fàcil convèncer aquests vinyerons, aquests elaboradors petits que s'assumin aquesta proposta?
Ha estat molt més fàcil del que pensàvem en un inici, perquè dèiem, bueno, anem donant veus a veure qui s'apunta, i si arribem a 7-8, doncs ja serà algo, ja serà aquest petit creixement. I llavors vam començar amb els 5 cellers de l'any passat. Hi ha un que no segueix, però vam començar a donar veus, vam començar a contactar, i ostres, de 5 a 13, que són, si en deixeu un moment, així podem dir-los.
Pots anomenar-los, i
són,
tant que sí.
Tots són els cellers, tots són artesans, i aquest, volíem fer aquesta espècie de delimitar una mica qui venia, que són aquests vinyarons, podríem dir, i són els Cairons, Coopera, La Fita, Masia Cansaní, La Hort de Vins, Oh Yeah, Vital, Eraví, Vinyes Singulars, Joan Grill, Clos Costela, Anna Serra i Paret Seca.
Els trobareu a tots ells aquest dissabte a la tarda al Casal Popular La Garalda, participant d'aquesta segona edició dels Vins Insubmisos, que complementa i marca diferències també respecte al Vijas. Arnau Sánchez, moltes gràcies per venir al Penedès en Xarxa a presentar-nos aquesta segona edició i desitgem que us vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies per aquest altaveu i ens esperem aquesta tarda, demà i diumenge. My summer wine is really
made from all these things. Amb aquests vins estiuencs, aquest summer wine que canten Nancy Sinatra i Lee Hazelwood, tancarem aquesta segona hora. Silver spurs the jingle too. A song that I had only sang to just a few.